El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana d'avui diumenge. Soc la Mar Puerto i avui comencem parlant d'una campanya que estan portant a terme les farmàcies de Barcelona entorn als inhaladors i al seu reciclatge. I ara volem parlar de la campanya Jo t'ajudo a respirar, tu m'ajudes a reciclar, que ha començat a les farmàcies de Barcelona i es tracta d'una campanya de sensibilització sobre la importància de fer un bon ús dels inhaladors i a la vegada del seu reciclatge en els punts SIGRA per reduir la petjada de carboni. Sobre aquest tema en volem parlar amb el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Jordi Casas, que el tenim amb nosaltres. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem sobretot d'aquest reciclatge i en aquest cas dels inhaladors, no? Que potser molta gent no n'és conscient, però sovint es fa un mal ús, no?
Sí, o sigui, aquesta campanya que hem posat en marxa té dos parts, bàsicament. Una és sobre la conscienciació i la necessitat de fer-ne un bon ús, perquè el millor medicament és aquell que se'n fa un bon ús, i la segona, en aquest cas concret, és sobre un correcte reciclatge del dispositiu. Quan pensem en l'inhalador, pensem en aquell dispositiu on hi ha una gran part que és plàstic, però també hi ha metalls, hi ha inclús gasos dintre, i llavors moltes vegades aquests dispositius acaben al rebuig o inclús al contenidor dels plàstics.
Exacte. A més, fa uns dies també va ser el Dia Mundial de l'Asma i un pacient ben controlat, dieu, que té una petjada de carboni menor que no un no controlat. O sigui, es parla també sobre el fet de com afecta això als pacients, no?
Sí, sí, aquesta, per això deia, la primera part i la més important és fer un bon ús d'aquest medicament. Són uns medicaments, aquests dispositius, que a la vegada aquests dispositius són més avançats però també més complexos d'utilitzar. Fer-ne un mal ús o no fer-ne el bon ús del medicament implica després també doncs, un mal control de la malaltia, implica moltes més visites als serveis mèdics, implica l'utilització de més medicaments i al final quan el resultat d'aquest mal ús del medicament és bastant pitjor que el que és el producte en si. La segona part, com bé deia, és un cop se n'ha fet bon ús, que aquesta és la part prioritària i aquí com a farmacèutics és on més podem incidir, és la necessitat de reciclar els inhaladors a través dels punts SIGRE situats a les farmàcies.
Exacte. Només a la província de Barcelona cada any es llencen més de 3,5 milions d'inhaladors i més de la meitat dels pacients no els reciclen correctament. Com s'ha de fer això?
Pues com deia, o sigui, un cop el dispositiu ja s'ha exhaurit el seu contingut o bé no s'ha de continuar utilitzant, vale? És a dir, això passaria amb qualsevol medicament, un medicament caducat o un canvi de tractament, aquests dispositius, aquests inhaladors s'han de portar a la farmàcia i a les farmàcies disposem d'uns contenidors que són blancs i verds, que són els anomenats punts SIGRE, i tots els medicaments i els restes de medicaments s'han de depositar amb aquests contenidors o punts SIGRE. Després existeix un sistema de reciclatge i de reutilització o si no de destrucció de tots els elements que han estat en contacte amb els medicaments. Això és prou important perquè si no les restes de medicaments dipositats en contenidors com són els de rebuig o els de plàstics acaben d'una manera o una altra o bé a abocadors o al medi ambient o a les aigües o al sol, etcètera, etcètera, i aquí estem parlant de substàncies actives com són els medicaments.
Clar, si parlem, com ara comentaves, d'aquesta petjada de carboni o del que produeixen aquests inhaladors, doncs també hem de dir, no?, que un reciclatge adequat dels inhaladors reduiria 348 tones d'emissions de CO2 a l'any. O sigui, no estem parlant d'una tonteria, no? I en aquest cas, doncs, és important dir les xifres per tal de que cridin l'atenció, no? I consciència a la gent. Hi ha moltíssima gent, però, que utilitza inhaladors, no? No només la gent que té asma, sinó també altres pacients, no?
Sí, sí, com bé deies, les xifres són importants. De fet, segons els càlculs, i això els càlculs una mica pot variar en funció de la font, el sistema sanitari, com a tal, el sistema sanitari és o som responsables entre un 5 i un 7, fins i tot s'arriba a un 10% de les emissions totals, vale? De diòxid de carboni. En aquest sentit, el sector, bueno, l'ús de medicaments, per tot el que és el sistema de distribució, la mateixa reciclatge, doncs també és una part important. Però nosaltres, com a societat o com a ciutadans, no podem prescindir dels serveis sanitaris ni dels medicaments, però és necessari una utilització correcta i també mirar de minimitzar l'impacte que això té en el medi ambient. Des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, així ho hem manifestat, una de les nostres línies estratègiques precisament és la sostenibilitat, buscar reduir l'impacte de l'ús de medicaments en el medi ambient, i dintre d'aquest context es fa aquesta campanya. I per què vam escollir els inhaladors? Doncs perquè, de fet, és un dels dispositius que més impacte té. Com estaves parlant, pràcticament 350 tones d'emissió, perquè aquí tenim per un costat, com deia, el medicament, tenim un dispositiu normalment de plàstic, aquests plàstics acaben per un costat al medi ambient, també tenim l'ús de partícules o de parts de metall dintre dels mateixos inhaladors, i tot això ho consideràvem amb un producte que cada vegada, doncs, per les malalties pulmonars, que cada vegada, per desgràcia, van en augment, són més utilitzats, amb la qual creiem important començar potser amb una campanya centrada en aquest tipus de productes, doncs, on veiem que podien tenir un impacte significatiu.
Doncs et donem les gràcies, Jordi Casas, per conscienciar sobre aquest reciclatge, sobre aquest bon ús dels inhaladors, i ja ho sabeu, tothom que vulgui reciclar i que tingui en aquest cas un inhalador, que es situï en un punt cigre d'aquests que tenim al voltant de la ciutat de Barcelona i farà un bon ús, i també aquest reciclatge del que parlem dels inhaladors. Moltíssimes gràcies, coses tan importants com aquestes s'han de parlar, així que us donem les gràcies també al Col·legi de Farmacèutics per parlar sobre aquest tema. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la campanya.
Gràcies. I atenció amb el que expliquem ara, perquè l'Hospital del Futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. Amb nosaltres tenim avui, perquè ens parli sobre aquest tema, el Juli Climent, que és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Aixo. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en aquest cas podem dir que la tecnologia tindrà un paper clau, no?, en el disseny dels hospitals del futur.
Sí, i tant. Al final no se podrà concebir l'atenció sanitària sense tecnologia, perquè al cap i a la fi el que fa és potenciar molt més la capacitat professional que ja tenen tots els actors del sector sanitari.
Mhm. Clar, en quin moment ens entra al cap, no?, o com podem pensar i preveure de que l'Hospital del Futur serà sense pacients? Com pot ser això possible?
Bueno, a veure, normalment quan es diu sense pacients és més a l'Hospital del Futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important, no? Al final, el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies com l'Internet of Things, que són els devices que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment. Doncs hi haurà algunes aplicacions que el que faran serà enviar dades a algunes plataformes que, de manera personalitzada, analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors el que passarà serà que en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera. Això que significa que la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers, doncs no serà tan greu i normalment doncs no caldrà una hospitalització tan severa com podria ser a dia d'avui.
Clar, això imagino que avançarà fins a tal punt que evitarà també les saturacions als hospitals, als centres de salut, que és una cosa que en aquests moments encara patim moltíssim, no?
Exacte, exacte. Això serà, diguem, del més rellevant, perquè, d'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, a lo millor doncs, nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significaran doncs, que un pacient no arribarà, el que comentava abans, no? aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Clar, vosaltres mateixos dieu que en lloc del pacient anar a l'hospital, serà l'hospital el que arribi fins al pacient, no? Sí que és cert que la transformació digital en la indústria sanitària és imparable, cada cop estem veient més avenços, no? Més coses a favor, no? Per tal de poc a poc anar curant malalties, però és cert que això també pot crear una mica d'inseguretat, pot ser que, per exemple, hi hagi més errors a l'hora de saber si un pacient realment està bé o no?
Doncs, home, sí que és veritat que pot causar inseguretat en determinades persones perquè no és tan directe ni tan material com tindre una persona davant, i això és evident, i s'ha d'entendre totes aquestes inquietuds i preocupacions que puguen haver-hi. I respecte al tema de si encerta menys o si encerta més, cal tindre en consideració que normalment quan s'entrenen aquests sistemes, no, és de la mateixa manera que quan s'estudia un fàrmac o quan es fa un estudi. Normalment hi ha doncs, uns falsos positius i uns falsos negatius. No? Llavors, és millor, o sigui, quan es dissenya una eina d'aquestes, doncs, potser donar-li un ensurt a un pacient i dir-li tens alguna cosa i després fer un altre test per a verificar i que no la tinga, que no que se te passi per alt.
Això
seria una cosa més greu. Dir-li no et passa res, vés-te'n a casa i després sí que té alguna patologia. Normalment, quan s'entrenen aquests algoritmes, s'intenta que l'error primordial siga el fals positiu. Val? En cas de que la màquina sigui una miqueta més conservadora del que a lo millor hauria de ser. Llavors, això significarà que donarà a lo millor alguna determinada alerta que, bueno, que en realitat el pacient està bé, no? Pues aquí l'error que tindrem normalment anirà més per aquest estil, que intentarem solucionar, evidentment, sempre és una cosa que a un professional de la salut no li agrada tindre alertes falses, això és evident. Però en la mesura del possible, sempre quan hi hagi un error, normalment serà no tant que ens ha passat desapercebut una patologia, sinó que a lo millor hem sigut massa curosos i hem dit, ves al metge, i a lo millor doncs, una persona estava sana, i no calia en aquell moment.
I també, pensant en el fet del món laboral en si, no? Des del punt de vista laboral, clar, l'hospital no podrà tenir només metges, no? Sinó que també haurà de tenir gent especialitzada, professionals, en aquest cas, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit digital, tecnològic, és així, no?
Correcte. Al final, hem de tenir en consideració, ara estem en el que s'anomena la quarta revolució industrial, val? I en cada revolució industrial sempre hi ha hagut unes tecnologies i unes matèries primes que són les que han fet, bueno, doncs, avançar, canviar de paradigma. I ara, que ningú s'equivoqui, són les dades. Ara és la gran quantitat de dades que tenim i la capacitat d'anàlisi d'elles el que farà que, bueno, apareguin cada vegada productes millors, incloent també el mercat de la salut, i això significarà que cada vegada cal gent més especialitzada en anàlisi de dades, cada gent que sàpiga de això, totes les tecnologies que acompanyen a la dada, des de portar-la del pacient a l'hospital fins a analitzar-la i fer un bon ús d'ella.
Clar, moltes vegades parlem, en aquest cas, de la gent gran, no? Que té moltes més dificultats que no pas la població més jove a l'hora de fer algun tràmit digital, per telèfon, amb l'ordinador. I amb aquesta teleassistència o telemedicina, no? com dieu, també pot sorgir aquest problema, no? Es farà, per exemple, per la gent gran alguna atenció especialitzada? Se'ls facilitarà d'alguna manera el procés?
Clar, correcte, sí. Al final ens trobem en la paradoxa de que la gent que més atenció necessita i que millor li vindrien aquestes eines són la gent que està més desconnectada, diguem, d'alguna manera del món digital. Uh-huh. Perquè allà a la fi les persones grans són les majors usuàries del sistema de salut. Però sí que és cert que se fan esforços a nivell de... El primer de tots és a nivell cultural. És pues, una miqueta ensenyar i també de cara a quan nosaltres estem dissenyant una eina i fent una eina i desenvolupant-la, pensant en aquest tipus de gent que no té tanta facilitat per utilitzar-les. Llavors, no hem d'excloure a ningú, això és el que s'anomena la bretxa digital aquesta, no?
Exacte.
Hem d'intentar incloure a tothom dins de totes aquestes tecnologies perquè al cap i a la fi el que faran serà una millora de vida fonamental per a ells. De totes formes, nosaltres també sabem, els que estem dins del sector, que això no és una carrera de velocitat, sinó de fons. Llavors, estarem intentant posar totes les pedres necessàries en el camí perquè a ningú es vegi exclòs i que cada vegada més gent pugui confiar en aquestes eines digitals i estar segura amb les seves dades.
Mm-hmm. Doncs, Juli Climent, director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com serà aquest hospital del futur sense pacients, no? Que ja per si crida l'atenció. El futur està més a prop que mai, cada dia ens adonem d'això amb totes les coses que van sortint. Així que moltíssimes gràcies i tant de bo sigui cap a algo millor, cap a bé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. Uh-huh. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Uh-huh. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades en aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
doncs, oi, de totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que pot un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciència de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc., que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no? On tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè.
Després de la publicitat parlem d'estafes i d'una en la que podem caure tots. I dic tots perquè realment és tots.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Pues voy a hablar de la ciencia y ficción.
Antonio Garisa.
No estoy. Digo voy.
Un secundario de leyenda.
Pero qué fuerte.
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Que son otros los tiempos, ¿eh?
Viva el cine español en 13.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Agafar el telèfon, contestar una trucada i respondre dient sí. Això, atenció, perquè pot ser el començament d'una estafa. Atenció amb el que expliquem ara, perquè tots vosaltres, i m'incloc, podem ser víctimes d'aquesta estafa que explicarem ara. Parlem de trucades telefòniques. Sovint rebem trucades de telèfons desconeguts i en cas de contestar és possible que tinguem el costum de dir sí a l'hora d'agafar el telèfon i veure quina és la persona que hi ha al darrere. Doncs bé, aquest sí pot no ser tan inofensiu com sembla i pot amagar moltíssims perills darrere seu. A través d'aquesta resposta, els delinqüents poden comprar productes o contractar serveis suplantant-nos la identitat. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com funciona aquest tipus d'estafa, l'estafa del sí?
Bé, nosaltres hem detectat dues modalitats, però això no vol dir que no n'hi hagi més en un futur, perquè malauradament això està a l'ordre del dia. Mira, la primera modalitat seria que tu contestes amb un sí, hi ha un silenci i al cap de pocs segons et diuen, mira, has contractat un servei de telefonia o una assegurança o alguna cosa. Llavors tu penges i truques en aquest telèfon per cancel·lar-ho, vale? Quan tu truques en aquest telèfon et comencen a donar algunes dades teves i et demanen unes altres. Aquí t'estan diguem-ne, robant les teves dades. El que hem de fer és no contestar aquestes trucades, si ens diuen que ha contractat aquest servei, doncs anar a mirar, a veure la pàgina web de l'empresa que sigui i mirar de veure quins canals de comunicació hi ha i trucar en aquells canals. No respondre a la trucada no tornar a trucar al número que ens ha trucat a nosaltres. Aquesta seria una. I després hi ha una altra que, et truquen i es fan passar per alguna companyia de, sobretot energètiques, etcètera, i comencen a gravar i de cop i volta, alguna de les preguntes tu contestes que sí, i amb aquest sí, diguem-ne que l'agafen i el fan servir per donar-te d'alta en algun servei o per canviar-te de companyia. Aquest sí, en principi, no és per donar la conformitat ni per manifestar la seva voluntat de contractar. No tindria validesa, però, malauradament, ho fan.
Clar, molts cops passa que salta un missatge enregistrat, un missatge gravat, que t'avisa en aquell moment que has contractat o has comprat amb èxit, per exemple, un producte, no? La reacció de tots, en aquest cas, moltes vegades és tornar a trucar al mateix telèfon per anul·lar aquesta operació, i aquí és on començaria realment la part més perillosa de l'estafa, podem dir, no? Perquè el tornar a trucar, el tornar a contactar amb els estafadors, diguem, s'obre doncs, un ventall de riscos importants, no?
Sí, sí, de que et robin les teves dades. Per això nosaltres recomanem no trucar en aquest telèfon. Si ens diuen, tens contractat un servei a la companyia X, doncs anem a buscar aquesta companyia X a internet, veure quins canals de comunicació hi han en aquesta companyia i contactar amb aquesta companyia dient, m'heu donat d'alta en aquest servei, perquè probablement no t'hagin donat d'alta en cap servei. Vale? No tingui res a veure amb aquesta companyia, sinó que són uns estafadors que després, quan tu tornes aquesta trucada, estàs trucant a l'estafador i ell et diu, bueno, treure aquesta contractació, per fer la devolució o per tirar-la enrere, m'ha de donar unes dades. I aquí és on et roben les teves dades i després et roben la compte corrent.
Mm-hmm, clar, clar. Clar, un cop comencen a robar les nostres dades, començar a fer, per exemple, operacions sense el nostre permís, ens acaben suplantant la identitat. I, però clar, què és el que hem de fer si se'ns escapa, per exemple, aquest sí del que parlem? Diem d'aquesta actitud, no? Instintiva de tornar a trucar al telèfon, però en el cas que hem dit sí, què hem de fer?
Bé, primer de tot, a veure, tampoc no hem d'estar sempre angoixats perquè ja patim prou. Llavors, si ho hem fet i sospitem que hem estat víctimes d'algun tipus de frau, el que hem de fer és mirar de canviar les contrasenyes que tinguem a les plataformes web, al nostre compte corrent, etc. Això per un costat. Després, a vigilar una mica els moviments de les comptes, a veure si veiem càrrecs estranys. I sobretot, fer una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra o bé davant del INCIBE, que és un Institut Nacional de Ciberseguretat, que està fent una base de dades de tots aquests tipus de telèfons. Això ens donarà una prova, diguem-ne, de que estem dient que estem patint un assetjament i de que estem patint uns fraus. Si finalment ens estafen, ho tindrem més documentat.
Mm-hmm, clar. I l'estafa, com la podem evitar?
Bueno, a veure, no contestar sí seria una d'aquestes, però si ho fem, doncs no passa res. I sobretot això, no facilitar mai les nostres dades per telèfon, encara que ens diguin que ens han estat trucant, que ens donen les nostres dades i només ens falten dos o tres, això mai fer-ho, mai donar les nostres dades, a no ser que nosaltres haguem trucat nosaltres a l'empresa i que estiguem contractant alguna cosa perquè nosaltres hem trucat, no perquè ens truquin a nosaltres, perquè malauradament la gent que fan els hackers que fan aquests fraus suplanten la identitat de les entitats bancàries, de les companyies elèctriques, etc. I de vegades ens sembla que ens està trucant la nostra entitat bancària i no és així.
Clar. És cert que estafes com aquesta del sí van a l'alça, cada cop tenim més alertes d'aquest estil i la intel·ligència artificial és un dels factors que empitjora més encara aquesta situació. Clar, vosaltres imagino que rebeu constantment notícies d'aquest estil, alertes d'aquest estil, és molt habitual, no?
Sí, malauradament sí, cada cop més. Pensa que nosaltres, bueno, la societat està canviant, vers una societat, diguem-ne, de la informació, on les dades són molt importants, on tota la nostra contractació moltes vegades es fa online, llavors, bueno, les maneres de defraudar i d'enganyar, doncs també canvien, no? I hem d'estar alerta. Nosaltres per això també demanem als poders pràctics i als poders polítics que vigilin molt aquestes coses, sobretot en el tema d'intel·ligència artificial, doncs, que es reguli bé perquè pot donar problemes a la llarga. És a dir, la tecnologia evidentment està aquí per quedar-s'hi i és benvinguda, però hem de vigilar i tenir en compte aquests factors.
Clar. Estan augmentant, les empreses encara no tenen prou mesures de seguretat per poder preveure aquestes situacions i donar una resposta adequada. Llavors, en aquest moment, és important que cadascú siguem conscients dels riscos als quals ens exposem en aquestes determinades situacions i, sobretot, amb aquestes trucades de telèfons desconeguts. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes recomanacions i aquests consells per tal de no caure, en aquest cas, a la trampa del sí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem del Museu Africà de Barcelona, un equipament museístic catalogat com a col·lecció i localitzat al barri d'Horta de Barcelona i que va ser creat, per cert, el 1992 pels missioners combonians. En parlem amb l'home que gestiona el museu. És el pare José Rubio i té 82 anys. Pare José Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted gestiona lo que es el museo en sí, ¿no? Y se dedica plenamente a ello. Estuvo 39 años, si no me equivoco, además, de misionero en la República Democrática del Congo, y su historia, tengo entendido, que es apasionante, ¿no?
Bueno, he estado 38 años, me habría gustado estar más, pero la salud y las decisiones de los superiores me han traído aquí a Barcelona para hacerme cargo un poco del Museo Africano y también de algunas conferencias en colegios o en sitios que me pueden llamar sobre África. Uh-huh. Y aquí estoy, dígame lo que usted quiera saber.
El museo se creó en 1992 y siempre ha estado, eso sí, en la misma ubicación, ¿no?, en el barrio de Horta.
Siempre en Federico Dina, 59.
¿Y en qué momento decide usted crear este museo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Sí, el objetivo principal es el de nuestro carisma, que como sucesores de San Daniel Comboni, que nos fundó para salvar África por medio de África, pues los que no podemos estar allá en primera fila, nos dedicamos aquí a la animación misionera y sobre todo a animar las misiones de África, que es el continente pues más abandonado, más olvidado, menos conocido, sobre todo de los españoles, y el más pobre, por desgracia, todavía hoy. Ahora estamos en una guerra tremenda en Khartoum, donde murió Daniel Comboni, y poco comunican los medios de España. Son ya unos 8 millones de refugiados que ocasiona esta guerra ahí en Khartoum y nada, no se dice nada. Bien, eso ya sabemos, el interés, como dice el Papa, nos acordamos de África cuando tenemos necesidad de sus riquezas, que es muy rica África. Uh-huh. Es riquísimo este continente, en oro, en diamantes, en coltan, en cobalto, uranio, bueno, pero no pararía de hablar, de manera que ellos disfrutan muy poco de todo esto, porque ni comen oro ni diamantes, comen pues maíz, arroz y todo lo que falta. Uh-huh. Bien, pues esta es la realidad, que nosotros tenemos que implantar ahí aquello que por lo cual nos fundó San Daniel Comboni, que es tenemos un objetivo, que es anunciar la buena nueva por medio del desarrollo integral. No es cuestión de preparar a la gente a bien morir solamente, sino de ya hacerles ver y vivir de alguna manera aquí el reino de los cielos. Es decir, vivir la fraternidad, que ellos también sean personas tan dignas, capaces no solo de recibir, sino de dar. Y eso me alegra mucho, de ver a ciertos sacerdotes africanos que vienen a estudiar para ampliar sus estudios y se ponen al servicio de los obispos en España para poder tener tiempo y medios para estudiar y también para echarles una mano en la evangelización aquí en España.
Porque si hablamos de las piezas que forman el museo, en total hay unas 500, ¿no?, de muchos países diferentes, en total de unos 40 países. Y todas ellas, ¿cómo han sido traídas hasta aquí? ¿Cómo han llegado hasta el museo?
Bueno, pues de muy diferentes formas, porque cada uno de los misioneros que están en África tienen también este mismo interés de dar a conocer África y vienen de vacaciones y traemos en vacaciones algunas figuras de los objetos que nos han regalado, que hable de la cultura de los africanos, de cómo comen, cómo visten, cómo hablan, cómo se defienden de los animales o cómo tienen sus rencillas y sus luchas y cómo ellos también intentan a su manera desarrollarse. Y todo esto en el museo pues se intenta enseñar, mostrar con estas figuras, como ha dicho, de 40 países africanos.
¿Qué piezas encontramos, por ejemplo, de la vida cotidiana, tradiciones, ¿no? Vemos una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues sí, hay mucha variedad, porque aparte ya de lo que toca a las creencias, como son las máscaras, que no son caretas de carnaval para desfigurar la identidad de la persona, sino son aquellas figuras que nos ponen en relación con los espíritus de los antepasados, y esta es la relación que ellos tienen, que pueden tener con ese Dios que creen, el que ha creado esos animales preciosos que ven cada día, o el que ha creado las palmeras, los árboles, todo lo que ven, y eso lo creen, pero no pueden, según sus creencias, no pueden dirigirse a él, no pueden hablar con él, lo hacen a través de los espíritus de los antepasados, y eso lo también consiguen a través de toda esta relación con las máscaras.
Claro, relación con las máscaras, y además hay diferentes tribus, ¿no?, africanas. Sí. Hay variedad de tribus africanas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Muchísimas. Ahora me cansaría de decir, porque por ejemplo de máscaras pues habrá unas 40 o 50 máscaras de distintas tribus. Hay también en sus creencias el ponerse en relación con los antepasados, porque para el africano antepasado no es solo el que muere, el que se va a la otra vida, sino antepasado es aquel que en vida hizo alguna obra buena que honró al clan, y este merece el recuerdo de la posteridad, y por eso hacen los ancestros estas figuras que ven ustedes muchas veces en documentales, que uno pues quiere tener el recuerdo de su abuela o de su tatarabuela o de su abuelo o de alguien que hizo alguna maravilla, no al que fue un sinvergüenza o el que fue un ladrón. A este no lo consideran antepasado, pero el que se deportó bien le hacen una imagen, de manera que incluso ha habido alguna cultura, como en el reino de Benín, en Nigeria, que estos consideraban que en la estatua que representa a ese príncipe o a ese rey que hizo esas maravillas, pues reside el espíritu del mismo, y que está ahí vivo el espíritu, al cual le puedes hablar, el cual te puede escuchar. Y es muy interesante pues entrar dentro del espíritu de la cultura africana para comprender un poco los grandes valores de esta cultura.
Al final se trata de un museo de cultura africana, ¿no? Como bien el nombre indica, Museo Africano de Barcelona, para también entenderlo y ponerse un poco en la piel de esas personas, ¿no? Y conocer un poco más allá sobre las diferentes culturas que hay en el mundo. El objetivo, como usted comentaba, era la difusión de esta cultura africana en Barcelona. Y le damos las gracias por habernos contado la historia de este museo que tantos años lleva ya en el barrio de Horta y todas las curiosidades que se encuentran dentro de él. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Dale a ustedes las gracias.
I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no? Si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no? Podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no? Perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. I en aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no? Perquè és una planta en la qual aquest animal, doncs, la recull de forma sistemàtica. És una planta que consumeix molt poc freqüentment, en canvi aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida. Per tant, una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos, doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals. I també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té, doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer, en aquest cas, doncs, la buscava deliberadament, activament, per poder, doncs, aplicar-se-la. Per tant, parlem de... es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la Fibraurea tinctoria i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del Racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant d'una evidència de que les plantes medicinals, doncs, arriben a curar, no? I a fer, doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan, però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que en aquest cas, doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist, doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? Tu has comentat analgèsic, també, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, aprovar plantes, no? Si veuen que una planta només està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? És un aprenentatge individual, perquè aquests animals són solitaris, no tenen ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes. Per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden, doncs, aplicar-se aquestes plantes curatives. També s'ha vist, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans, també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma, doncs, no molt continuada, només en moments puntuals, i sí que s'ha vist, doncs, que les poden consumir de forma, doncs, així de tant en tant, per tractar paràsits, per exemple, o per tractar, doncs, dolències que puguin tenir. i aquí s'hi té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passar informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però en el cas de l'orangután és molt singular, no? Perquè s'ha vist com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt, doncs, entendre que una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és aquesta és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix, doncs, ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no?, es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va observar, es va veure que dormia i descansava més del compte, no?, més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no?, també, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no?, en el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els orangutans, veus el seu patró, doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Habitualment poden descansar en 15, un 20, un 30, però un 50 és moltíssim. I això, doncs, és això sumat en el tractament, doncs, és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt, molt bé també per recuperar, doncs, ferides i recuperar, doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors l'hagin aportada també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè et pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals, perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden barallar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant un avantatge, no?, perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida. Quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no sé, desconec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes, i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments són extractes de plantes, no?, originalment, clar, i a l'actualitat també. Clar. I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic i en diversos països a més les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentàvem, no?, antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la disenteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats. Una altra cosa és que la indústria, doncs, les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no?, però la possibilitat hi és. Uh-huh. I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no?, perquè mai sabem que planta o quin animal, doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment, que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangutan Rakus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara, i gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
I en uns minuts parlem de que comença en breus l'època de festivals i amb ella el festival Embotona't, d'aquí un mes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El festival Embotona't comença d'aquí un mes i ja estan escalfant motors. Els tenim amb nosaltres perquè ens ho expliquin. Després de la gran acollida per part del públic en la primera edició de l'Embotona't Festival, aquest any se celebra una segona edició el pròxim 8 de juny al poble espanyol de Barcelona, i es tracta d'un festival familiar de música i arts escèniques per tothom, creat a Barcelona, i que destaca per promoure l'accessibilitat de la cultura i la seva diversitat a l'escenari. Avui tenim amb nosaltres per parlar del festival a la seva directora, la Núria Pedrola. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem del festival el 8 de juny, no?
8 de juny.
I la segona edició. Quines novetats trobem en aquest any?
Doncs mira, respecte a l'any passat tenim un espai nou que ens fa molta il·lusió, que és que l'any passat teníem un petit escenari de contes al Pícnic, i aquest any li volem donar més volada i més importància, i ocupem també l'espai de la carpa del poble espanyol per això, per potenciar-lo, precisament, i hi haurà una programació de contes durant tot el dia.
A més, és un festival familiar, hi ha música, tallers, també, o sigui, hi ha una gran varietat, no, de coses. Dura per això un dia, no?
Un dia.
El 8 de juny, però es pot aprofitar al màxim.
Sí, a la plaça hi ha dos escenaris, com l'any passat, l'escenari gran i l'escenari botó, així un escenari més de proximitat, i aquest any hi trobem concerts, màgia, itinerants, tallers, i el teatre també. Teatre i cinema.
I amb quines actuacions comptarà?
Mira, obrim amb en Bauca, seguim amb el McLari, que ens fa molta il·lusió, la Tresca i la Verdesca, i bueno, la Colors Band de l'Associació Pedralbes, el Botó Màgic a la plaça, que són els anfitrions, i bueno, els Beta del Super 3, la Sara Roy, cantant l'himne del festival, i sobretot el concert, bueno, el gran concert d'aquest any és el que tanca el festival, que és Rigui per Xics, que ens presenten el seu nou disc, el Cuc Quàntic.
I de fet, ara anomenaves la Sara Roy, és l'autora de la cançó, no?, de l'himne del festival. Com ha estat això? Com ha sortit?
Doncs l'any passat es va treballar amb la Sara Roy i el Botó Màgic, i bueno, va ser un procés preciós, en què ella va venir a conèixer la companyia, va venir a conèixer l'entitat, no?, Espacim, i d'allà doncs va fer un procés creatiu basat en la trajectòria del Botó i de tota la tasca que portem a terme a Espacim, i llavors el videoclip es va gravar de forma conjunta.
A més, ara anomenaves el botó màgic, aquesta iniciativa surt precisament d'aquí, no? D'aquesta companyia de contacontes formada per persones amb discapacitat intel·lectual i forma part, doncs, de la Fundació Espacim, no? Mm-hmm. O sigui, també és un festival que col·labora, no? I va de la mà amb aquestes persones.
Sí. El botó té una trajectòria de 8 anys i, doncs, durant la pandèmia vam fer un videoclip col·laboratiu a través d'un... vam llançar un videotutorial en llengua de signes i qui volgués hi participés, i realment hi van participar tantes escoles i tants grups de l'escena catalana que quan ho van veure, no?, quan van veure tot el refrito, que en diem,
sí,
van dir: això ho hem de fer a la plaça, no? Hem d'aprofitar aquesta xarxa, hem d'aprofitar aquests bons amics, i el dia que ho puguem celebrar tots junts, doncs fer-ho de veritat. I d'aquí va sortir la idea del festival, i la primera edició, doncs, ens va confirmar que bueno, un èxit.
La primera edició va ser un èxit. Unes 3.500 persones van poder gaudir del festival, i aquest any suposo que les expectatives encara són molt més altes, no? Quina visió teniu del que pot passar?
Bueno, esperem ser com a mínim 3.500 persones. Sí, si són unes quantes més, doncs seran molt benvingudes. I, bueno, màxim 5.000, perquè tampoc...
No hi cabreu, no?
Sí.
Les entrades ja estan disponibles des del 12 de març, fa uns dos mesos, i ja està, vull dir, la gent ja hi pot anar el 8 de juny al Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat era el mateix lloc, també?
El mateix lloc, també. Sí. Per nosaltres és un lloc molt especial perquè Espacim fa 20 anys que té un taller ocupacional allà, i llavors teníem molt clar que havíem d'anar de la mà del Poble Espanyol.
Exacte.
A part que és un lloc preciós i emblemàtic a la ciutat.
Sí, sí, no? I al centre de Barcelona, vull dir, sí. molt ben ubicat. Et donem les gràcies, Núria, per venir-nos a parlar del festival. Nosaltres estarem encantats d'anar-hi. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que sigui un èxit com l'anterior.
Gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de Tablao de Tango, el nuevo disco de Alcohol y Desamor, que habla del tango underground y contemporáneo en el siglo XXI, con además gira en España y en Europa también. El 11 de mayo, por ejemplo, están en Santiago, el 12 en Madrid y el 13 en Barcelona. Y hablamos con uno de los protagonistas, toda una institución en el tango mundial, Chino Laborde. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por lo de institución. Sí, que es verdad que venimos haciendo tango desde finales del siglo XX. Yo soy de una generación intermedia, ahora podríamos decir, o más joven, o no sé cómo llamarlo, pero sí, hace 25 años que venimos haciendo tango, y ahora hace un tiempo que venimos con esta conformación del Tablao de Tango, ¿no? Este espectáculo que también, de alguna manera, es el nombre del conjunto. Y el disco debut de Alcohol y Desamor, con mucho del mejor tango del siglo XX.
Claro, estamos a través de llamada telefónica, porque vives en Argentina, tú eres el cantaor de tango de Buenos Aires, y eres, podemos decir, que una figura emblemática, ¿no?, del renacimiento del tango en Buenos Aires en el siglo XXI, y pues eres uno de los protagonistas, ¿no?, sobre todo de esta gira, de este Tablao de Tango y de este disco del que hablamos, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad. No es tan fácil escucharlo de la voz de otro, pero sí es verdad, venimos con el renacimiento del tango, como te decía, a final del siglo XX, con la Orquesta Fernández Fierro, una orquesta que ha sido pionera. Yo he sido el cantor de la Orquesta Fernández Fierro. Sí, una orquesta del mundo del underground, podemos decir, una orquesta con muchos logros. También he cantado en otras orquestas típicas, también haciendo mucho del tango del siglo XX, mucho del tango nuevo, y ahora estamos con Tablao de Tango. Uh-huh. Un espectáculo que nace aquí en Francia, ahora estamos en París, un espectáculo que nace en Francia, en una reunión post-show, en un maravilloso show que se dio hace dos años en el Teatro de la Filarmonía de París. Y bueno, es una especie de reunión que se da alrededor de una mesa, en una situación más intimista, donde los músicos se encuentran después de las presentaciones en los teatros o en los bares, y donde uno puede poner sobre la mesa todo lo que siente y todo lo que quiere hacer de un modo más libre. Y esto es un poco Tablao de Tango, ¿no? Entonces, te decía, una mesa, una buena botella de vino, algunas pocas bajas luces y un cantor, una guitarra, todo alrededor de la guitarra, guitarra española o guitarra criolla, por eso un poco la alusión al tablao flamenco, en este caso tablao de tango, y con la participación del maravilloso Franco Luciani, el mejor armonicista o armoniquista del mundo del tango también y del mundo del jazz y otras cosas, pero aquí es tablao de tango.
Porque además una de las cosas que resaltáis vosotros de vuestro espectáculo es que no sabéis exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Sino que improvisáis y cada espectáculo, ¿no? Cada concierto, podemos decir, es diferente, ¿no? Al resto.
Exactamente como tú lo describes, se da la magia de ese costado que ofrece la improvisación, ¿no? Dentro de la creación, de lo que permite las creaciones del siglo XX, de los grandes, grandes compositores y autores de nuestro tango, una música maravillosa que ha atravesado el siglo XX y que continúa viva, y que ahora, poco a poco, cada vez más vivo que nunca. Si bien el tango está vivo en el mundo a través de la danza, también lo está a través de la música y sus grandes poetas que han llegado a la Argentina durante el siglo XX, muchos de ellos provenientes de Europa, hijos de europeos o nietos de europeos, en mi caso bisnieto, casi todos venimos de la vieja Europa, ya sea de España o de Italia o de Portugal o de la Francia o de Alemania, un poco de todo lo que ha llegado a Argentina a través del tango, el país lo ha devuelto de alguna manera en formato cultura. Y sí, la improvisación tiene mucho que ver, y es verdad, cada noche es diferente, no se sabe muy bien lo que va a suceder, pero sí lo que hacemos es apelar a la emoción, a la memoria emotiva, y dejarnos llevar por esas grandes poesías.
Hablamos de la gira en España, por ejemplo, vas a estar en Madrid, también en Barcelona. ¿El tango aquí es igual de importante, por ejemplo, que en Buenos Aires, en Argentina y en otros países? ¿La gente lo sigue escuchando? ¿La gente va a verlo también?
Sí, sí, sí. El tango es una música, o sea, no solo argentina o del Río de la Plata, que también puede ser uruguaya, podríamos decir. El tango es de muchas partes del mundo. El tango es de quien lo sienta propio. Es una música maravillosa, es una especie de, le contamos para quien no conozca, es una especie de música clásica de hoy, como definía el gran poeta Horacio Ferrer, colaborador de Astor Piazzolla, Astor Piazzolla, otro de los autores presentes en el tablao de tango. Sí, es una música, como te digo, que sí le pertenece a todos, y poco a poco va creciendo, si bien no es una música masiva, porque necesita necesitaríamos de otras cantidades de ventanas y de voces que lo reproduzcan, pero el tango es popular y el tango va creciendo día a día lentamente, porque aquí el que se siente subyugado ante el tango lo hace propio. Una música maravillosa y unas poesías maravillosas que han dado una música única, esta que te decía del Río de la Plata, con toda la influencia del África y con toda la influencia de los grandes, de la gran música europea también. Así que ya es música del mundo, es una música patrimonio universal.
Imagino que... Dime, sí.
Estaremos retornando a Madrid, donde hemos tenido un éxito maravilloso el año pasado, también a Barcelona, y por primera vez estaremos pisando, en este caso, Santiago de Compostela. Hemos estado también en el sur, en Sevilla, en Cádiz, pero ahora estamos tratando de retornar a Madrid, donde es una ciudad muy importante, Barcelona también, y Santiago de Compostela, que es todo un desafío y una novedad.
Exacto, imagino que estáis muy contentos, ¿no?, por volver a España, por volver en este caso en Barcelona a hacer vuestro espectáculo. Y ya he visto que ya habéis ido a varias ciudades, o sea, os lo conocéis bien. Así que muchísimas gracias, Chino Laborde, por hablar con nosotros sobre este tablao de tango, el nuevo disco de Alcohol y Desamor. Muchísimas gracias, y iremos a ver este tablao de tango. Gracias.
Gracias, sí, es verdad, podemos volver a España, que para nosotros es una parada muy, muy, muy importante.
Gracias.
Nuestra España, nuestra madre patria. Muchas gracias.
I continuem en breus per parlar amb uns pirates. Ho són de veritat? Bueno, no, però fan versions. Ara tornem i ho descobrim.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Es diuen Pirates Rumversions i els coneixerem ara aquí, al matí del cap de setmana. Els Pirates Rumversions amb aquesta cançó que sentíeu, Manel has de vivir, ens la presenten avui i diuen que és un joc canalla amb el que segueixen apostant per tota la música del món que diuen que cap fins i tot a una rumba. Avui tenim amb nosaltres el Manel, que és la veu d'aquesta cançó, la veu d'aquest grup. Molt bon dia.
Bon dia, Marc, com estàs?
Clar, diuen el Kataquitis, no?
Kataquitis, sí. Això és que a nosaltres ens agrada molt estudiar idiomes i això és un dia... Això de Kataquitis surt d'una frase entre el castellà i el català, que és que te quites, però en català, que... Kataquitis, Kataquitis, vam començar a fer bromes i m'he quedat amb el Kataquitis.
Se t'ha quedat aquest nom.
Que sembla una mica també grec o podria ser inclús japonès, no? Depèn com ho miris. Sí.
Tots teniu noms d'aquests així, no? Per exemple, el Ramon de la guitarra es diu El Brujo, després està el Rubio, no? També, que és el Francisco, Tito, piano i corus, i l'Ere. Amb el contrabaix. Tots sí. Teniu noms així, us els heu posat vosaltres,
vols
imagino,
que,
no?
Vols que te'ls expliqui
explica,
o no?
Explica, explica.
Mira, el Ramon, que és Ramon Jiménez Santiago, que toca la guitarra de pal i també fa veus, és el pirata brujo perquè, bueno, ell és d'ètnia gitana, que ens encanta, ell i tota la seva raça, però ve d'una banda que eren Ojos de Brujo, i doncs, pues, ell entra al món pirata i al món de la bruixeria, pues, s'ha quedat perdona, amb el pirata brujo. El Lere és un nom que li vam posar ja de fa molts anys, que era Lere el Chiquitín, perquè ell toca contrabaix i és, a més és el més alt de la banda i el més guapo, i pues, bueno, vam començar a dir-li Lere el Chiquitín i s'ha quedat amb això. El Rubio, pues... No cal que t'ho expliqui, m'imagino que...
És ros,
però... Bueno, és el més moreno, però... Ah. No, és broma. I doncs el Tito, que és el pianista, que també fa veus, és... Aquí, no sé si tens la informació, però jo te la dono a tu i a tothom que ens escolti. Ell és el pirata pelo plata, perquè ell és el... Pues, amb carinyo, el abuelo de la banda i té tot el cabell blanc, no? I li diem el pirata pelo plata. La veritat és que tot això... són coses... Nosaltres som una família, saps, Marc? I al final, de coses de cachondeo entre nosaltres i d'estar tot el dia fent bromes i a la furgo allà aguantant-nos els uns als altres, pues al final surten aquests motes, entre comilles, per, no sé, per continuar rient i fent bromes.
No, exacte. Originals ho són, igual que el nom del grup, Pirates Rumversions. D'on surt això?
Mira... El nom de Pirates Rumversions, a la vista està, nosaltres, tot el que envolta el món pirata ens encanta. Els pirates dels bons, eh? No dels, de los violadores, asesinos i ladrones, no, eh? Només de lo bo. El que més ens agrada de la filosofia pirata és, que és una paraula que nosaltres utilitzem molt, és la llibertat. Nosaltres ens agrada ser lliures, ens agrada poder fer sempre, absolutament sempre, amb respecte i educació, fer el que ens vingui de gust, i la paraula llibertat és que ens va perfecta i ens agrada molt. I Rumversions, pues, com el seu nom indica, pues perquè una mica l'eix principal en quant a estil de la banda és la rumba, i Versions és, pues, perquè fem versions d'altres projectes o d'artistes que ens agraden i admirem.
He vist per aquí Alaska, no? Radio Futura... Feu versions de molts artistes diferents. Quins són els que més us agraden i en quin moment us poseu d'acord per decidir? Escolta, anem a fer una versió d'aquest artista.
La veritat és que el procés sempre és complicat, perquè, bueno, aquí, com l'ànima una mica dels pirates, som el Tito, el Ramon i jo, per una qüestió professional, no? Perquè el Lere viu a Màlaga i el Rubio treballa amb molta gent, no? I per una qüestió de temps, pues, no passa tantes hores al local d'assaig. I a l'hora d'escollir, pues, nosaltres fem una mica de llista, sempre mirant artistes i cançons que a nosaltres ens diguin alguna cosa, que les lletres, evidentment, ens agradin, i no et diré que no, perquè sí que a vegades pensem que puguin arribar al públic. I sobretot pensem molt en temes que puguin funcionar en directe, no? Per exemple, fem The Final Countdown de Europe, tampoc és que som muy fans, no, de la cançó, però en aquest cas considerem que la melodia està feta per funcionar, no? I doncs és un dels punts al bolo, pues, que funciona molt bé, no? En aquest últim vídeo, Manel has de vivir, pues sí que fem una mica de repàs, clarament, no, dels 80, 90 de la música del nostre país, però com has pogut escoltar, al mig, pues, posem tecnotrònic. Sabem d'on venim i volem que la gent sàpiga d'on venim, no? I és un punt, si no sé si has vist el vídeo o no, et recomano que el vegis, perquè tenim molt poca vergonya, i doncs aquí hem volgut treballar molt una mica la inclusivitat, no? De cop i volta, Tecnotrònic és un rap cantat per un gitano amb una guitarra de pal i ballat per una senyora, amb respecte ho dic, també d'ètnia gitana, no? Després, de cop i volta, fem Alaska, Bailando de Alaska, i surten un pare i un fill d'ètnia africana, no? No sé, intentem abarcar, pues, els màxims camps possibles i poder arribar a les màximes ànimes possibles.
Suposo que no deu ser fàcil tampoc fer, per exemple, una versió, ara deies, de Final Countdown, d'una cançó potser tan coneguda, no?, que tothom la té al cap i tothom sap com és. Suposo que deu ser difícil, doncs, fer una versió i canviar completament, no?, una cançó que coneix tanta gent i que és tan famosa, no?
Mira, si hi ha algun autor de les cançons que toquem, li demano perdó, perquè nosaltres sempre fem una broma en directe, que és que estamos, no, nuestro fuerte es destrozar las canciones de los demás. I també fem una broma, que és que totes les cançons que fem són nostres. És mentida, són totes... Cap és nostre.
Cap és vostre.
Són totes versions. Sí que és veritat que passem moltes hores, eh? Hi ha molta feina d'investigació, hi ha moltes hores de provar, a vegades inclòs algunes que hem volgut afegir no hem pogut, no?, per una qüestió d'harmonia o per una qüestió de patró rítmic, i no les hem pogut afegir, però sempre, pues, amb feina i carinyo i amor, pues, anem aconseguint una mica l'objectiu que ens hem posat.
Clar. Teniu gira? Heu fet concerts? heu fet concerts, això ho sabem, però teniu, per exemple, per endavant una sèrie de concerts, de cites amb el públic?
Tenim molts bolos. Vols que digui algunes?
És sí.
Que, la veritat és que jo al cap ja soc vell.
Amb
B
baixa, no?
No, amb B alta. Soc vell amb B alta. Sí que tenim... Bueno, aquí a Barcelona, per sort, toquem molt al poble espanyol. La veritat és que...
Clar, com deies que som de Màlaga, que no podeu coincidir massa...
El Lere viu a Màlaga, sí. Mira,
deu ser complicat, també, això.
Sí, bueno, al final... estem buscant des de Blanco i Negro, que són la família nostra que ens ha acollit, des de Blanco i Negro estan buscant sponsor de Vueling o de Ryanair o algo així, per veure si ens paguen els bitllets, però de moment no ho hem aconseguit. Pues mira, ara tenim tancat Barcelona, com et dic, al poble espanyol hi ha un parell o tres de dates, després hi ha un concert benèfic a Luz de Gas el 5 de juny, després fem Mollet del Vallès, aquest Badalona 7 de juny, 15 de juny Castellbisbal, 28... tenim molts, Hospitalet, treballem molt a Tarragona.
Sí, tenim una gira per endavant important.
Tenim una gira per endavant molt important i esperem que sigui encara més important, que per això tenim un nou fitxatge pirata, que és la nostra germaneta Sandra Rayo, que és l'encarregada de que la gira vagi creixent i que cada cop la gira sigui més enfocada a persones velles, amb B alta.
I de què parla Maneles de Vivir? El nom de la cançó és, per exemple, alguna indirecta cap a tu, que et dius Manel o no?
Sí, mira, això. Com pots comprovar, nosaltres som molt de la broma, ens encanta riure i podríem estar tota... Bueno, no podríem, ens encantaria poder estar tota la vida somrient i fent carcajades, no? El tema de Rosendo, de Leño en aquest cas, no? Perquè encara era l'època que Rosendo anava amb la seva banda, es diu Maneres de Vivir. Vam veure que jo em dic Manel i que era un joc de paraules que ens agradava molt i, com t'he dit, i ens va fer riure molt, no? I... és com una mica una manera de dir Manel, has de vivir. Bueno, jo ho diré, jo ho explico.
Explica.
Amb confiança, no? Mira, nosaltres som músics, ens fem un fart de treballar, perquè això de que som músics i no levantamos a les 8 és un... que no levantamos tarde és una mentira. Ens fem un fart de treballar, fem molta oficina, no només fem els concerts i els assajos, sinó avui en dia ser músic comporta a... aprendre a dissenyar, aprendre a utilitzar els programes de gravació, o sigui, comporta moltes feines, moltes hores, i al final el que menys fem és viure, viure en el sentit de viure la vida, no? I doncs, jo soy un aprendiz de padre, però realment m'agrada també viure... No és que sea un vividor, cuidado, no malinterpretis. No és lo mismo ser vividor que intentar disfrutar de la vida, no? I doncs vam trobar aquest joc de paraules i així es va quedar. Manel, has de vivir.
Us agraden els jocs de paraules?
Molt.
Fer versions, no?, també, canviar les cançons típiques que tots coneixem i també posar-vos noms entre vosaltres, com ens has explicat. Us donem les gràcies, a tu, Manel, concretament, per haver vingut aquí a explicar-nos aquesta nova cançó, la gira que teniu per endavant i d'on surt Pirates Rum Versions. Us seguirem la pista i esperem que vagi molt bé tot el que vingui a partir d'ara. Moltíssimes gràcies.
Que guai, Marc. Moltes gràcies a tu, a la COPE, a tothom que us escolta i a la vida pirata en general, que sempre serà la vida millor.
A gaudir de la vida i a viure, no? Com bé diu la cançó. Gràcies.
Vale, gràcies a tu.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
doncs, molt important, i lamentablement l'educació financera doncs, no ens rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans. No? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs, ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs, començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs, per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans amb aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs, de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits i, per tant, aquesta paga doncs, l'ha de repartir i ha de pensar doncs, quina és la millor forma doncs, de gastar-la o potser, doncs, si aquell mes doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis, potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser, si ara no necessito coses, doncs ho estalvio i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més doncs d'aquí un temps o simplement doncs per estalviar doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no, a vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que no, que els nens no han de parlar de diners i això, jo crec que s'ha d'agafar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no?, i a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no?, pues entendre, doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no?, pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits, i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment, sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas, jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè és molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i d'aquesta sèrie de valors sobre la despesa, la despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
Uh-huh. I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners. Més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en què, quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, potser, doncs, sí, 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Mm-hmm, clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí,
pugui
clar,
fer, del que no.
De les possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
Mm-hmm. El que sí que els experts expliquen, no?, i aconsellen, és que la comunicació en aquest cas és clau, no?, que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no?, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no?, que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no?, per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs, en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir, dona una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, que per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà, doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien, doncs, perquè doncs, pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? L'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Mm-hmm, exacte. Clar, parlem d'aquest cas, no?, de paga sí, paga no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no?, entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem, doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I, per tant, aquesta reflexió és, doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'altres, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen, doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem, doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats, doncs, que no convenen o un sistema, doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar, doncs, a fer-ho servir.
I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades, si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, de vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no? O un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Uh-huh. Per tant, forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, que també reflexionessin que cada els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove... Bueno, ha d'aprendre que aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver... Primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un dalt a baix econòmic i financer. Que, per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos doncs, que puguem tenir, doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No? Uh-huh. Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? Si calculem quan gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona doncs, que ens assessori financerament i doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat, i a partir d'aquí doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills, Els fonaments són els que he dit, El control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic, No esperar a final de mes a que, aviam, què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals que són una miqueta... Cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar. Exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi, noia, expert en educació financera, ho podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no? per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Yeah.
mundo.
Artista en mayúsculas que viene a presentarnos su nuevo disco Poema del Cante Jondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco a poemas de Federico García Lorca, y tenemos con nosotros a Miguel Poveda. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Qué trayectoria tan bonita y cuántos años regalando música, ¿no?, a todos los que te escuchan.
Bueno, sí, unos poquitos ya. Espero que haya sido eso un regalo, realmente, porque también es lo que recibe uno también del público, y ese es el cariño, y ese es el mayor regalo que pueda tener uno en esta profesión.
Claro, ahora comentábamos, eres de Barcelona, llevas aquí sí. muchos años, aunque no vives como tal, pero te has criado en Barcelona. ¿Cómo es volver para presentar tu nuevo disco?
Bueno, en el momento en que vuelvo a pisar mi tierra, Barcelona, que lo hago de forma continuada, pero siempre empieza ese botón a activarse, el botón de los recuerdos, ¿no?
Claro.
Y cada calle, cada rincón, cada tiene una vivencia tuya, ¿no? Porque yo he vivido en Barcelona hasta que tenía 30 años, y después volví a vivir otro año más, y prácticamente toda mi vida la he vivido aquí.
Claro.
En Badalona, concretamente, también.
En Badalona,
también.
Toda una vida. Hay muchos artistas, ¿eh?, de Barcelona.
Sí.
Este disco en concreto, eso sí, es una oda musical al legado de Federico García Lorca. ¿De dónde sale esta idea? ¿En qué momento decides hacer este homenaje, podemos decir?
Es que más que una oda a Federico, es una oda de amor al flamenco que hace Federico, y que hago yo también a través de su palabra, ¿no? Pero no es un homenaje a Federico como tal. No es un homenaje, es simplemente extraer de un libro muy concreto, que es Poema del Cante Jondo, unos textos para hacerle mi lectura musical, que tenía muchas ganas de hacer un disco de flamenco, pero no el disco de flamenco al uso, de flamenco tradicional, clásico, ¿no?, sino ponerle un ingrediente más, ¿no? Y en este caso el ingrediente, vaya ingrediente, es los textos de ese libro en concreto, que es Poema del Cante Jondo, que, como digo, pues es una oda al arte flamenco, ¿no?
Ha sido inspiración, ha sido aprendizaje, ¿no?, para este disco. Y claro, no debe haber sido fácil adaptar esos poemas, ¿no?, este libro, a lo que es más musical, ¿no?, al cante, a las letras, a la música.
Sí, no, fácil no ha sido, porque estos textos no están hechos para ser cantados en un cante por Soleá o Sigrilla o por Martinete, por tangos, en fin. Federico lo que hizo fue escribir alguna viñeta sobre algunos cantaores, dibujar algunos paisajes, y ilustrar lo que él sentía cuando escuchaba una petenera, pero no en la estructura de cada cante concreto, ¿no? Con lo cual yo he tenido que hacer abrir un poquito más y darme un margen de libertad y permitirme esa libertad para poder también poner música mía, ¿no?
Poner de tu parte, ¿no?
Y no encajarlo al cante clásico tradicional, aunque todo está dentro de una atmósfera de cante tradicional, ¿no?
Claro, claro. Dices que tenías la necesidad de grabar un disco de flamenco,
sí,
ponerle al 100%, ¿no?, flamenco en este caso, y al final pues se trata de una celebración, ¿no?, de una celebración.
Exacto.
De flamenco, de que la gente escuche flamenco en el disco, y también pues con Lorca, ¿no?
Exacto, Mar, es que lo has dicho perfecto. Es una celebración también de ese libro, es una celebración a la música flamenca, que realmente es la música que más me identifica, y la música que es mi raíz, ¿no? Y celebrar que afortunadamente cada vez más la gente aprecia, ¿no?, esta música, ya sea a través del cante, a través de la guitarra o de la danza, ¿no?, del baile flamenco.
Exacto. Hay por eso bulerías, saetas, rumba, tango, hay de todo en general. ¿En qué momento decides pues poner todos estos ingredientes, todos estos temas en el disco? Hay 12 canciones en total.
Sí, sí. Bueno, voy leyendo y cada poema me va sugiriendo que lo lleve a un lugar o a otro, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que a Juan Breva, que fue un cantador, al que le hace esta que está sonando precisamente, ¿no? Que Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña, ¿no? Porque era muy alto y tenía la voz muy, muy finita, ¿no? Entonces, como era un cantador de Málaga, yo lo que he tratado es de acercarlo a esa lectura musical, ¿no? A los cantes de Málaga, en este caso la malagueña, el verdial, ¿no? Todo ese universo de Málaga, ¿no? Y luego otros poemas, pues también iba... Evidentemente la saeta tiene que llevar una banda, hombre, como la de Virgen de los Reyes, que ha tocado maravillosamente bien. Y cuando hablaba de Silverio Franconetti, que fue un cantador de ascendencia italiana, pues una seguirilla, ¿no? Que es el cante más primitivo. Y cada poema me iba sugiriendo una música distinta, sí. Yo creo que el propio poema era el que te iba dictando por dónde podía llevarlo.
En el disco cuentas con la guitarra de Jesús Guerrero, ¿no? Y nos muestras esas raíces musicales. Claro, hay colaboraciones como esta, que imagino que también pues son un plus, ¿no? En el disco.
Sí, claro, o sea, el trabajar con Jesús Guerrero únicamente como el único guitarrista de todo el disco, el que él además sea el productor, unifica, ¿no? El concepto del disco, que al final le da una unidad, ¿no? Y es una lectura que hacemos Jesús Guerrero y yo, que teníamos muchas ganas de hacer un disco los dos juntos solo, porque he hecho otros discos que en el mismo disco habían diferentes guitarristas, ¿no? Y había una amalgama ahí de colores guitarrísticos que en este se centran solamente en uno, y ha sido maravilloso porque se ha generado en el estudio un clima muy íntimo, muy de tú a tú continuamente, y hemos elaborado y confeccionado este trabajo pues de la mano los dos solos, ¿no?
Uh-huh. Entre las 12 canciones hay caña, ¿no?
Sí, hay caña.
Se llama así, hay caña.
No, bueno, se titula Hay,
pero...
que el cante es el cante de la caña, ¿no?
Claro.
Y el Hay
es el single, ¿no? Es el primer single del disco.
Bueno, fue el segundo, porque el primero es verdad que hace tiempo que lo sacamos. Esto que pasa ahora, que me da mucha rabia.
Que tienes que sacar algo y
exacto,
después ya...
Y claro, y se diluye muy rápido, ¿no? Sí. Porque el primer single salió en noviembre, y este segundo, que fue La Caña, el cante de la caña, pero que se titula Hay, el poema, el Hay de no de haber, el Hay del sí. grito, ¿no? Desesperado, que salió en febrero, finales uh-huh. de febrero, ¿no? Y ya por fin, ya pues está el disco completo.
Ahora ya lo tenemos todo para poderlo escuchar, y es la caña, ¿no? Podemos
pues sí. Sí.
Hay gira también.
Sí.
Hay concierto en Madrid, por ejemplo, el 13 de mayo en el Teatro Lope de Vega, con el dentro del Banco Mediolanum en Madrid, pero también muchas otras ciudades, supongo sí. que con muchas ganas, ¿no? De poder subirte al escenario y
pues
mostrar
sí,
al público.
Yo creo que es lo que más me apetece realmente. El estudio está muy bien, el elaborar todo este trabajo, el volcarlo, el que luego te den el disco y todo el trabajo de la carpeta completa, porque todo esto tiene un pack, ¿no? Es como un libro musical.
Y cuesta mucho llegar hasta eso.
Y es bonito, ¿no? Y ahora lo toco con las manos y es como, ay, qué bien lo tengo, ¿no? Por fin esto que yo tenía en mi cabeza se ha hecho, se ha materializado, ¿no? Pero es verdad que tengo que reconocer que donde yo más disfruto es en el directo, ¿no? Donde se genera una atmósfera, pues, de público, músicos, y donde el protagonista es la música, los textos, la palabra, no sé. Y eso lo disfruto mucho más.
Y también, pues, supongo que harás un repaso, ¿no? A otras canciones tuyas, a otros
sí.
temas a las que la gente les encanta. Y verán, pues, las dos partes, ¿no? Lo de los poemas del cante jondo, con también otras canciones muy, muy conocidas. ¿Qué balance haces hasta el día de hoy de tu carrera musical? ¿Y qué crees que piensa la gente sobre tu música, por ejemplo?
Uy.
Es difícil esta pregunta.
Sí, porque ¿sabes qué ocurre, Marc? Que yo soy tan observador de los demás que no aunque también analizo las cosas que hago para hacerlas mejor, ¿no? Pero así un balance de más de 35 años de carrera, pues que ha sido un aprendizaje, que me han formado como ser humano, que es lo que más me gusta de haberme dedicado a la música, ¿no? Porque siempre digo que yo riño mucho a ese niño que no atendió a los estudios y que no supo valorar en su momento el acceso a la educación, ¿no? Entonces perdí mucho el tiempo, hice mucho el tonto por la edad, por mil cuestiones, y ahora afortunadamente la música me ha permitido viajar, me ha permitido otra oportunidad, ¿no?, de aprender, de crecer, y creo que ha habido un desarrollo personal a través de la música que es con el balance que me quedo, ¿no?, que he podido crecer a nivel humano mucho y a través de la música, que me ha permitido viajar y ver cosas.
35 años y seguro que quedan muchísimos más de trayectoria, con mucho flamenco y muchísimas más canciones por delante. Eres uno de los artistas más respetados del flamenco hoy en día, está clarísimo, y te damos las gracias que hayas venido aquí a presentarnos tu nuevo disco.
A ti, Mar.
Con estos poemas de Lorca. Tienes una gira por delante, como decíamos, con muchísima ilusión, ¿no?
Sí, mucha ilusión, muchas ciudades.
Con mucha ilusión, Madrid, Gijón, Jaén, Almería. Te esperamos también en Barcelona.
En Barcelona estaré en el Palau de la Música también.
En el Palau de la Música, a ver si podemos también ir a verte.
Ojalá.
Así que te damos las gracias y que vaya muy bien este disco, que ya va bien. Es la caña.
Ya va bien, muchas gracias. Gracias. La gracia la doy yo a vosotros, de verdad que sí.
Gracias.
Gracias.
Que té un metge jubilat encara per la seva feina. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes va. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Tenir una feina vocacional, diuen, que és com si mai haguessis de treballar, i això és el que li passa a aquest metge amb qui parlarem ara, que s'ha hagut de jubilar, però li fa, diu, molta pena. I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot al sector de la medicina sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem de la teva història, no?, de ser metge, sí, del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, jo com molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues, tenia altres feines i jo, pues, vull continuar la meva professió. Perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, sí, estic fent cosetes, que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències.
Mm-hmm.
Sí.
Així,
sí,
doncs...
Sí. Treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Mm-hmm. Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres professions?
Sí, sí, jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts
Ostres.
Anys. Sí, bueno, això ha estat com un hobby, no? I, uh-huh. Però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'abogacia, però, sobretot, faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc, i després una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Pantaulí, des de fa molts anys, i ara que tinc temps, doncs encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això, doncs m'agrada molt. Hi han coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys, després de 40... crec que era 47 anys de cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de cameller i ja no he parat.
Sí. Clar, suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions, sí, no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses, que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que s'interessen per moltes coses, no?
Sí,
que
sí,
són curioses. A veure, en el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida a emergències mèdiques, i això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, un mes en més, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica, mm-hmm, de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord, està relacionada
no
una cosa amb l'altra.
No hi exerço d'advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord, d'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge,
sí,
que volia dedicar-se a això?
Sí, 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 això sí, sí, sempre, sempre, de sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, ella, bueno, no em va influenciar, però a ella li agradava molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser un altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove com a cameller, amb 16 anys, sí, 16-17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falten, sí, les emergències. Per mi, jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, haguessin sigut adequades, pues, jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt, i jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no hagués tingut de, pues, bueno, la sensació de tristor que tinc ara. Sí, sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, en diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat a la meva vida. Vaig tenir un moment molt complicat perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però clar, va haver-hi un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor, i per mi m'agraden les emergències, no? I, però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, sí, estic content. Sí, sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè, sí, per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell, i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí... deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè, anirà genial, i és, la veritat és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell, així que hi hagi gent amb vocació és el més important. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos, metge jubilat, però que continua al peu del canó, sí, i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada. Gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars. i tenir en compte d'utilitzar pues, això, mesures de protecció sempre que estiguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu has ben dit, no? Ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no? I, per tant, és quan realment pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, pues, bueno, pues, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets, o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Mm-hmm. Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprès n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personals sanitaris doncs, que potser doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale? I també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, el fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, uh-huh, per tal d'assegurar-te, no?, de que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba. I si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes. I això, és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia, poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre aquesta, el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat que dues hores més o menys és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai, és millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, pues, clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, pues, ja mig braç, no?, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, pues, també, no?, les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també pues, tota la zona del cap, no?, de la calva, allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho pues, amb una gorra, protegit, no?, o amb algun barret o així. Llavors, el dintre dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de 2 hores. Vale? Perquè els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no? Dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà a lo millor 50 més perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, no?, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar, pues, amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també pues, que hi ha, no?, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica i ara, pues, ja no es veuen tants desgavells, no?, com es veien abans. Uh-huh. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bueno, també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu, que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar.
Exacte.
O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes.
Clar.
I a més, com que no estàs al nivell del mar, que estàs alt, ¿vale?, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació, com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant, no?
La típica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, que ha quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Un total de 32 hotels independents i singulars de Catalunya s'han aplegat sota la nova marca Grans Hotels de Catalunya, fruit de la unió entre Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels, amb l'objectiu d'anar incorporant hotels de les mateixes característiques i arribar als 50 d'arreu de Catalunya en els propers 5 anys. Sobre aquesta nova iniciativa en volem parlar avui amb el president de Grans Hotels de Catalunya, el Jordi Mías. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Clar, l'objectiu és aquest que he comentat, però d'on surt aquest projecte?
Doncs aquest projecte, la seva gènesi es remunta ja uns quants anys enrere, un petit grupet d'hoteler del Baix Empordà, que combinava una sèrie de característiques com hotels de caràcter familiar, és a dir, que estaven regentats i gestionats per famílies directament, amb una singularitat d'ubicació, amb una gastronomia molt marcada amb el territori. Van decidir ajuntar-se per doncs això, unir forces i mirar de promocionar-se i comercialitzar-se així en conjunt una mica per fer front a les grans plataformes. Estem parlant de finals dels 90 i ha anat evolucionant una mica fins ara. Aquí hi haurien dues variants, que la que vam veure que hi havia hotels de 15 o menys habitacions, és a dir, que eren microhotels. Ja vam llançar en el seu dia Petits Grans Hotels de Catalunya per tot el territori català, i el que no havíem fet era els hotels ja de la província de Girona, que van créixer després des del Baix Empordà fins a territori des del Pirineu, al trobar tres hotels que tenien els mateixos interessos, però el nom els tirava una mica enrere perquè promocionar-se sota el paraigua de Costa Brava, doncs per notar la Tarragona, interior de Barcelona o Pirineu de Lleida, els era una mica xocant. I ja arran de la Covid vam decidir doncs que faríem el pas una mica també com els nostres companys de Petits per crear aquesta marca de Grans Hotels de Catalunya i així doncs acollir tots aquests establiments de Catalunya que, bueno, que comparteixen aquests valors i característiques, doncs per anar a promocionar i a paquetitzar doncs aquestes experiències que també saben fer als altres hotels.
Mm-hmm. Ara, en aquests moments, teniu un total de 32. En 5 anys voleu arribar als 50. Creieu que és possible, que esteu en el camí d'aconseguir-ho?
Sí, perquè hem anat veient al llarg de tots aquests anys doncs que realment la hostaleria a nivell del territori català, no només aquí a la província de Girona, sinó a la resta de contrades, com bé us deia, gaudeix molt d'aquest producte d'hotel petit, singular, de gestió familiar, moltes vegades ja de segona, tercera o fins i tot quarta generació, com tenim d'alguns, i que tenen doncs a vegades els mateixos handicaps, problemes o també els mateixos valors que nosaltres. Per tant, jo crec que els aconseguirem engrescar per unir-se, per doncs, donar-los o compartir amb ells les nostres eines tecnològiques, que també és un puntal del grup, que ens permeten doncs competir com a les grans cadenes verticals a nivell d'eines tecnològiques i de distribució. Per tant, creiem i som optimistes que en aquest període de 5 anys hauríem d'arribar en aquests 50 establiments per tot el territori català.
Mm-hmm. Clar, aquests establiments hotelers són tant de costa com de muntanya i de ciutat, i encara que són diferents, tenen en comú que tots són de propietat familiar, no?
Sí, de fet és una de les coses que realment és una de les barreres d'entrada. Evidentment la singularitat d'aquests establiments és això, el que hem de ser de titularitat i de gestió familiar, on el dia a dia doncs està, diguéssim això, gestionat pels propis propietaris. I repeteixo, en la majoria dels casos estem parlant ja de segones, terceres, i hi ha diversos dels companys, ja fins i tot a quartes generacions, amb històries tan boniques com que en la majoria dels casos d'hotels com la Ribes de Freser, els Caçadors de Ribes, o l'hotel de Tamariu, inicialment, de fet el nom ja ho diu, eren hostals que han anat evolucionant, o en alguns casos com els Caçadors eren restaurants amb habitacions que han anat evolucionant fins a dia d'avui a ser establiments, doncs això, amb instal·lacions perfectes, amb grans ubicacions i amb un servei i un tracte molt personalitzat i exquisit, que és com el que desprenen les famílies hosteleres d'aquí a casa nostra.
Clar, la majoria estan ubicats a les comarques de Girona. Ara sí que és cert que us voleu també estendre a les comarques de Lleida, Tarragona i aquí a Barcelona. Però qui seria el client perfecte a l'hora de venir a aquests hotels? Quines persones estan, doncs, adreçades a poder venir a instal·lar-se uns dies als grans hotels de Catalunya?
Doncs mira, Marc, clar, el bo que tenim és que, primer de tot, els hotels en aquest aspecte, tot i ser molt homogenis en aquests valors, en aquests serveis essencials, té una casuística que fa que cada un, després dels establiments, tingui una idiosincràsia totalment diferent a l'altra. Primerament per la ubicació, perquè evidentment no és el mateix estar en una cala, com dèiem ara, de Begú, Calella, Palafrugell, que està ubicat a dalt a Parets de Molló, a un peu de la frontera de França, envoltat de poltres, per tant, o bé aquí a Girona, com el nostre cas, l'Hotel Carlemany, o a Navata, envoltat amb un camp de golf, fins i tot. Per tant, el que oferim nosaltres és un rang de possibilitats, d'experiències, que es poden fer al llarg de tot l'any en funció també de les teves necessitats. Som pioners en el tema de senderisme i paquets enogastronòmics, de cicloturisme i senderisme, com dèiem, on a fora, a l'estranger, tenen moltíssim d'èxit. És que comencen el grup a l'estada al Pirineu, en els hotels que tenim al Pirineu, a Setcases, a Ribes, com deia, a Molló, i van baixant, doncs, a peu o en bicicleta, i es van allotjant als diferents hotels, doncs, per conèixer a cada lloc el territori, que és diferent a mesura que van baixant. La gastronomia totalment és diferent des que comences al Pirineu fins que acabes a qualsevol de les platges de Costa Brava. I aquest model és una mica el que volem replicar, doncs, a la resta del territori. Per tant, la necessitat, doncs, en funció del que et vingui de gust, podràs escollir un hotel o un altre, o el mateix hotel, però per diferents necessitats. Tant una escapada amb una colla petita per fer una experiència enogastronòmica en un dels cellers que col·laborem, com una escapada cicloturista o una escapada, evidentment, en parella per desconnectar o tornar a connectar, doncs, això, amb la teva parella o la teva família.
I com es preveu la temporada d'aquest estiu, la temporada 2024?
Doncs mira, la temporada, nosaltres no ens agrada parlar de temporada, com deia, ens agrada parlar de tot l'any, perquè una de les coses que mirem de fer és en el màxim dels establiments possibles, doncs, obrir tot l'any per justament donar cabuda a tota aquesta sèrie de clients que no només han de venir o poden venir en època estival o en època vacacional, sinó que tant el territori com els mateixos establiments, com les opcions que els oferim nosaltres, fa que puguin venir durant tot l'any. Aquesta temporada es presenta, si no hi ha cap sorpresa o desgràcia a nivell geopolític, es presenta realment molt bona, molt interessant. És a dir, ja el 23 va ser molt bona, aquest any cada cop estem veient més que hi ha una anticipació de la reserva, és a dir, que el client adelanta el seu procés de reserva amb molts mesos d'antelació, és a dir, que el tema de gaudir d'uns dies de descans, desconnexió, cada cop està sent més una prioritat i la gent s'ho mira molt i ho reserva amb molta anticipació, i estem molt, molt contents de com està anant el procés de la reserva. Sí que també una de les coses molt grans és que estem veient ja que el client americà passarà a ser el client tercer en nombre d'hostes als nostres hotels, per després del francès i el britànic. Per tant, això és una molt bona senyal de que s'estan fent les coses bé i que la gent, doncs, té ganes de viatjar.
Doncs, Jordi, mira, jo ja estic mirant a veure què és el que puc fer aquest estiu. No descarto venir a un d'aquests hotels, que la veritat que ho has explicat superbé i ganes no falten de venir a qualsevol d'aquests que teniu arreu de Catalunya a gaudir de l'estiu i de tots aquests plans que heu explicat. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests grans hotels de Catalunya, com són i què és el que fan, i esperem, com bé expliques, que aquesta temporada sigui tan bona i superi, si pot ser, la del 2023. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge, en aquest cas, d'eleccions. Nosaltres tornem el proper cap de setmana aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.